Aquest dimarts, al primer Segona, us parlarem d'un projecte que es fa a la ciutat. Es diu 100 gossos de l'Hospitalet i busca promoure el benestar animal, fomentar una tinença responsable d'una visibilitat a l'adopció d'animals i també recordar la importància de mantenir nets els espais públics de la ciutat. També anirem de festa major, un dimarts més, en aquesta ocasió al barri de la Florida. I aquest dimarts tenim secció de pàgines d'història, amb la història, precisament, de l'edifici de l'Ajuntament. I a la secció d'Economia Fàcil repassarem alguns consells relacionats amb assegurances, cancel·lacions a l'hora de vetllar i moltes coses i molts imprevistos que de vegades doncs, ens poden passar aquests mesos de vacances. Així que comencem. Benvinguts al primer Segona. Doncs, com us dèiem, comencem el primer Segona parlant d'un projecte que en aquest programa ens agrada molt. Es tracta de 100 gossos de l'Hospitalet. És una iniciativa fotogràfica que té com a objectiu doncs, fotografiar a 100 gossos de la ciutat a través de sessions personalitzades, creant un arxiu visual únic que reflecteixi la diversitat, la convivència i l'amor pels animals que hi ha a la ciutat. Més enllà, però, d'aquesta vessant fotogràfica, el projecte neix també amb una voluntat de conscienciació social. És a dir, que aquesta iniciativa també vol promoure el benestar animal, també fomentar una tinença responsable, recordar la importància de mantenir nets els espais públics de la ciutat i també donar visibilitat a l'adopció d'animals, sobretot aquells que tenen, doncs, per exemple, menys oportunitats de trobar una família. A més, aquesta selecció de fotografies formarà part d'una exposició que es farà a l'Auditori Barrades, està prevista pel mes de setembre. Anem ara a conèixer aquest projecte amb el reportatge que ens ha preparat la Maria Sant Blas. Endavant.
Soc la Maria Rabé, fotògrafa d'Hospitalet, de Barcelona. Ara mateix estic fent un projecte que es diu 100 gossos d'Hospitalet. Definiria el projecte de 100 gossos com cuida la gent de l'Hospitalet els seus gossos. Els gossos, al cap i a la fi, ens fan la vida molt millor i gràcies a ells tenim una vida molt més plena. Llavors, és com agrair-los a ells que també gràcies a ells tenim una millor vida i que ens omplen. Són fidels, companys, divertits i és una... Fer aquest projecte és una experiència molt enriquidora. La idea principal és que surti el gos com en la seva essència. El tractat del projecte és el gos només, però després sí que ve la família i llavors pues, fem la família amb el gos o si són dos, també els dos junts i surten fotos molt divertides. Si ets de l'Hospitalet, pots buscar a la meva web arrabefoto.es. Allà està tot explicat, el que és per contactar-me, per escriure'm i llavors per quadrar la sessió. I llavors és com una representació de tots els gossos que hi viuen, de les famílies també, i és una manera també com de connectar a la gent, ja que avui dia estem connectats digitalment, però no hi ha espais com per reunir-se i llavors també m'agrada com juntar els amants dels animals. M'agrada molt el reportatge d'estudi, ja que bueno, vaig començar com a veure que podia jugar amb la llum. I és diferent amb la llum natural perquè fora tu no pots controlar la llum, diguem. I llavors tu en l'estudi sí que pots com crear i és el que és bonic. Llavors també el que és l'escenari o l'escenografia, la vestimenta i tot això, llavors és com més... que ho controles, que ho crees tu també. Des de petita he sigut molt amant dels animals i sobretot amb els gossos he tingut una connexió molt, molt especial. Són animals que estimen, que ploren, que tenen por, o sigui, estan al nostre càrrec i també per això jo crec que és normal que la gent els estimi tant i els cuidin i es preocupin perquè són la nostra família.
Continuem amb més coses aquí al primer segona, perquè fa aproximadament un mes que finalitzaven les tasques de rehabilitació de la façana de l'edifici de l'Ajuntament. És un dels edificis més representatius del centre històric de la ciutat, també és un bé cultural d'interès local i a més està protegit i catalogat al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet. Nosaltres hem volgut saber més coses sobre la història, no de la façana, sinó de l'edifici, i per això qui millor que el nostre col·laborador, el Gerard Lara, és historiador expert en patrimoni. Gerard, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, Anna?
Tenim un edifici de l'Ajuntament peculiar. Ens endinsarem una miqueta en la història de si aquest ha estat sempre l'edifici de l'Ajuntament, si no. Què ens expliques? Aviam, ens situem a la plaça de l'Ajuntament, tal com la coneixem ara, uns quants anys enrere.
Correcte.
No? Fins on hem d'anar?
Doncs fins a l'any 1895, uh-huh. perquè és la data d'inauguració d'aquest edifici.
Val.
De fet, la façana ja ho mostra, està uh-huh. l'any fixat. Però clar, ens hem de retrotar-ho al segle XIX, sempre.
Sempre anem a batalla, eh? És com que abans no hi havia...
Sí, és la base de l'Hospitalet contemporani. Moltes de les uh-huh. coses que hi ha sí. avui dia tenen el seu origen al segle XIX. Clar, l'edifici de l'Ajuntament no sempre ha estat així, ni sempre hi ha hagut ajuntament com l'entenem avui uh-huh. dia, no? En el sentit estricte i modern de la paraula. Ens hem de remuntar al segle XIX i abans, anteriorment, l'edifici de l'Ajuntament havia estat al llarg del carrer Major, que podríem dir que era el carrer més important quan l'Hospitalet encara era un poble plenament agrícola.
Sí.
Hi havia gairebé uns 2.000 i escaig habitants, uh-huh. gairebé 3.000,
i aquell carrer, el carrer Major, era el més important.
Sí, eh? Era el més important, un antic ramal uh-huh. de la Via Augusta,
sí.
i per allà hi havia unes quantes cases, diverses cases, casalots, no? cases pairals. Aquí podem veure un dibuix
sí,
d'en
Valentí Julià. Sí, de l'època.
Uh-huh. Exacte. És un dibuix que ens mostra en el quadrat vermell on estaria originalment aquest ajuntament. No?
O sigui que no estava ni on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament, estava com a la vorera de davant.
Exacte, estava
més tirant
una
a Cornellà,
mica més enllà.
Això és...
la cantonada del carrer Xipreret
sí?
amb el carrer Major.
Val.
Aleshores, mm-hmm. l'Ajuntament, l'edifici institucional o la seu, no, on es reunia tota aquesta gent, sempre havia estat al centre històric, perquè era el centre amb més mm-hmm. població, no, diguem-ne, amb més categoria, amb més importància. I, posteriorment, uns anys més tard, quan el quadrat verd és on es desplaçarà, on s'inaugurarà aquesta nova seu, davant uh-huh. de l'església,
sí.
que és on estem ara actualment, no? I aquí es mantindrà fins a l'actualitat.
Fixa't, o que es fixin els nostres telespectadors, que tots són camps, eh?
Tots són camps.
Aquella frase de tot això eren camps,
sí.
doncs aquí realment és així. No sé si també podem veure la Casa Espanya, ho m'estic inventant,
sí,
oi?
Aquí, una mica més amunt del carrer
Xipreret. A la dreta.
Sí, mm-hmm. a la dreta hi ha Cal 3, que és on hi ha actualment el Centre Catòlic,
sí.
i a l'esquerra, al centre, mm-hmm. hi ha la Casa Espanya, l'Harmonia, bé, tot aquest teixit urbanitzat, no? que és històric, no? que és el centre històric de la ciutat, i que eren, ja et dic, tot cases pairals, casalots, mm-hmm. que demostren una mica aquell caràcter rural que tenia el municipi de l'Hospitalet en aquell moment. No?
Mm-hmm.
Això més o menys seria l'any 1870, és una reproducció dels anys 80, però és l'any 1870.
Molt bé.
Per, una mica per explicar-nos aquesta sí? trajectòria, tenim un convidat molt i molt especial, que és en Pere Izquierdo, que és l'actual director del Museu de l'Hospitalet.
Sí, que va prendre el testimoni de Josep Maria Solies.
Correcte.
Que està molts anys dirigint el Museu d'Història, i ara tenim el Pere.
Exacte, no? i ens ha volgut acompanyar explicant-nos una mica aquesta transició històrica que ha fet l'Ajuntament fins a l'actualitat. Per
Molt
tant,
bé.
Escoltem-lo.
La Universitat de l'Hospitalet, que és com es deien els ajuntaments fins a la Guerra de Successió, es reunia dins de l'església parroquial, com passava moltes vegades en els pobles petits. I tenien una petita casa al costat de la rectoria, o sigui, on actualment hi ha la plaça de l'Ajuntament, on hi guardaven els documents. Això ho sabem del cert. I a 1864 es trasllada aquí a la cantonada del carrer Xipreret amb el carrer Major. L'Hospitalet d'aquesta època, un poble molt petit, de 2.000 i pocs habitants, a diferents nuclis i, a més, aquest nucli més del centre, diguem-ne, que de fet no està al centre, sinó pràcticament enganxat a Cornellà, tenia una forma d'oferrat, perquè al mig hi havia l'hort del rector, hi havia un camp, i aquest camp el van obligar pràcticament a vendre'l. El 1893 el va comprar en Rossend Arús i l'any següent el va donar i amb els diners per construir el nou ajuntament, que va estar construït en només 8 mesos.
Gerard, una pregunta. Aquest edifici que veiem darrere del Pere, aquest xipralet, és l'edifici o és un altre?
O sigui, aquí hi havia l'Ajuntament, eh? És molt possible que en els números 44 i 46 uh-huh. del carrer Major es situés a aquell primitiu ajuntament del segle XIX. Clar, l'espai uh-huh. es devia quedar petit i ara explicarem el perquè, però es va acabar traslladant a l'actual emplaçament.
Just aquesta cantonada que tu estàs assenyalant en aquest vídeo...
No se sap ben bé si és aquesta o és l'edifici del costat, perquè els plànols a l'època no ho acaben de determinar. Però la qüestió és que estava aquí i que l'edifici és molt probable que sigui,
el mateix
d'avui dia. És molt interessant això que comentava el Pere, perquè ell parla d'universitats, que ara entenem universitat un lloc on vas estudiar, trobar un grau.
Sí, és un altre concepte, no?
Doncs les universitats és una cosa que té a veure abans de la Guerra de Successió. És com se'ls anomenava els ajuntaments en l'època moderna. Uh-huh. Es reunien a l'església de Santa Eulàlia de Mèrida i els ajuntaments actuals, com a tal, tenen la seva base amb el decret de nova planta, el 1714.
Després aquest decret una mica regulint, per altres coses, ens va matar.
Tirar tot enrere, tot l'autogovern la corona. Uh-huh. Però bé, en aquest sentit, al segle XIX es posen les bases ja dels ajuntaments com a tal, no? Durant el règim liberal. I és l'any 1864 que s'instal·laria l'Ajuntament provisionalment en aquest espai que hem vist en pantalla.
D'acord.
Després, posteriorment, l'any 1883, s'adquireixen uns terrenys a l'emplaçament actual. És quan es construeix aquest primer eixample. Clar, l'Hospitalet va modernitzant-se,
no? Uh-huh.
I és un eixample que se'l coneix com l'eixample del mercat, el del mercat del centre, i que es situarà en un antic espai on tenia l'hort el rector de l'església.
L'església just de davant, eh?
Exacte.
Si tenim ara la imatge de la plaça, doncs allà el rector, on està situat l'Ajuntament ara,
correcte,
hi havia un hort.
De fet, veiem un plànol en pantalla, un altre cop, el quadrat verd que podeu veure al marge inferior, és on hi ha ara l'Ajuntament actual, no? I justament al damunt hi hauria aquesta casa rectoral on hi havia tot aquest espai de l'hort del rector, que gairebé el pobre home l'obliguen a vendre...
Que el van desnonar!
L'obliguen a vendre tot aquest espai, no? S'adquireix per part del municipi aquests terrenys i l'any 1891 un filàntrop, com era Rossend Arús, d'aquí el nom del carrer, era un periodista, un escriptor, dramaturg, bueno, un lliure pensador, no? Molt associat a la maçoneria, que és el que més interessa, no?, o es vol fer saber, deixa uns diners, un llegat testamentari, per pagar un edifici municipal nou de trinca i unes escoles.
Va ser un senyor periodista, diguem-ne, que de la seva butxaca va permetre o va fer possible que s'aixequés aquest edifici que avui en dia coneixem com a l'edifici de l'Ajuntament.
Clar, amb aquest pensament lliurepensador, no?, d'esperit progressista, no?, republicà era fins i tot, doncs el que volia era millorar les condicions, no?, de la situació d'aquest municipi que estava modernitzant-se paulatinament, però que en definitiva havia de tenir un nou espai, no?, un nou espai que seria aquest ajuntament qui s'inauguraria l'any 1895 i que en escassos 8 mesos es construiria, cosa que
molt
és una
ràpid, no?
Proesa. Avui dia triguen una mica més, no?
No, avui dia també seria una proesa, però imagino que llavors encara més, no?, amb els mitjans que tindrien.
Va començar-se l'any 1894 i s'acabarà inaugurant el dia de Sant Joan, o sigui, fa poc, fa 131 anys, de fet, de l'any 1895, amb una gran solemnitat. El Pere també ens explicava com evoluciona aquest ajuntament i quin significat té aquesta façana, perquè hi ha molts elements que podem trobar al darrere d'ella, no? Per tant, escoltem-nos i a veure com ens pot desentranyar una mica aquest sentit i aquesta significació, no?, escultòrica.
Molt bé, doncs vinga, ara escoltem.
S'inspira, d'alguna forma, en l'estructura d'una masia. D'una masia rica, perquè al cap i a la fi és la casa de la vila. Per tant, el model és una casa benestant, poderosa. Hi ha diverses reformes. Als anys 30, en Ramon Puiggarà fa una reforma total, l'habilita tot com a edifici administratiu. I després, als anys 50, es fan dues remuntes als costats i perd una mica l'estructura basilical de la masia, que era més rectangular. Això ho hem volgut senyalitzar ara, donant-li un to diferent a al color, és verdós, d'aquestes dues remuntes, i així s'aprecia que en realitat són dos edificis.
Just veiem ara aquesta façana, que ja és el resultat final d'aquesta remodelació que dèiem, que va portar també bastantes... Això és un incís, Gerard. Nosaltres quan vam fer les festes de primavera, allà sí, teníem aquella mena de tendal, que bueno, va ser una mica un inconvenient per fer la celebració, però bé, ara ja està, no?, tot acabada, i la podem gaudir tots els ciutadans. Que m'enrotllo. S'inaugurava el 24 de juny del 1895.
Correcte. Mm-hmm. Va ser una gran fastuositat, no?
Una festa,
va repartir,
vam fer una festa.
Almoina entre mm-hmm. els més necessitats, van cantar els cors de claver, va haver una manda de música de la Casa de la Caritat. De fet, en pantalla podem veure una imatge uns anys posteriors a aquesta inauguració de l'Ajuntament. No? Va ser un moment de joia, d'alegria, no? I de fet es va donar nom al carrer Rossend Arús aquell dia.
Clar, com agraïment, suposo.
Com agraïment,
no?
Exacte, per aquest patrici, per aquest prohom, no? L'arquitecte d'aquest edifici és Francesc Mariner, que de fet el que fa ell, i és molt interessant el que ens explicava el Pere, i és que l'edifici té una forma basilical. Clar, en aquell moment el que es coneixia a l'Hospitalet eren les masies, era l'únic que hi havia per poder copiar i reproduir. Exacte. I com un casal de tots, com una masia de tots, i com una masia noble, enriquida, el que volen és decorar aquesta façana seguint una mica els estils historicistes del moment. Pensa que és el gran moment dels revivals, de les còpies, de les arquitectures passades, i és el moment també, això m'ho matinsava el Pere, fora de càmera, de les grans excavacions arqueològiques, no? A l'antiga Grècia, Egipte...
Això t'anava a dir, com una reminiscència clàssica, no?
Correcte.
Depèn de com.
Aleshores, tots aquests elements que podem veure a la façana, no? Sí. Doncs indiquen que és un edifici historicista, no? Eclèctic, no? Molt, molt interessant, amb tota aquesta simbologia, no? Amb tot aquest repertori. És bastant curiós perquè aquest edifici té un bessó.
Un bessó?
Té un germà bessó, que és la seu del districte de Sarrià-Sant Gervasi. També la va fer aquest senyor, en Francesc Mariner, i és molt, molt, molt similar a l'Ajuntament
d'Hospitalet. Però quina va ser abans?
Va ser abans la de Sarrià-Sant Gervasi.
Ai!
Sí, podríem dir que és un germà de dos o tres anys posterior, no? Però bé, en tot cas, és interessant saber, no? Són motius que es reprodueixen habitualment, no? Uh-huh. Clar, aquí es va ubicar la presó a la planta baixa i el jutjat. Era un
hi havia
edifici,
la presó a baix, eh?
Sí, un edifici que albergava diverses estances, no? Podríem dir. I a la planta noble, a la planta principal, es va ubicar el Saló de Plens, que és on és actualment també, el despatx de l'alcalde, l'arxiu, no? Aquestes dependències administratives típiques d'un edifici com és un ajuntament, no? I al pis superior, curiosament, es va ubicar l'habitatge del secretari de l'Ajuntament.
Ah, o sigui, mira, fixa, això és l'Ajuntament com estava abans, eh?
Com estava abans, les reformes que es van
fer als
anys 20.
La planta noble, no sé si seria aquesta.
Sí, és la planta noble. Uh-huh. Clar, als anys 20 i 30, com bé avançava en Pere, en Ramon Puig i Gairal el que fa és redissenyar tot l'interior, perquè clar, l'Hospitalet creix exponencialment i cal un edifici on es tramitin expedients, un edifici administratiu, no? Aleshores es redissenya tot aquest espai dedicant-lo a oficines, bàsicament. Uh-huh. Això seria el despatx de l'alcalde, no? Amb aquesta mena de chesters,
sí,
no? amb aquests sillons, no? Uh-huh. per poder seure. Bé, tot una sèrie d'espais. No?
I per què hi vivia el secretari aquí?
Bueno, a vegades eren, diguem-ne, espais també dedicats, no?, al funcionariat. Bé, en tot cas, com era un espai on havies d'estar constantment, no?, present, doncs van decidir instal·lar
el
seu habitatge.
Una colla...
Això és l'Ajuntament de la dictadura, durant una celebració.
Hem comentat abans que la indumentària els delata.
Sí, tots senyors, això sí.
Sí,
tots
home,
senyors,
sempre.
Militars, eclesiàstics, sí, sí. molt típic de l'època, no? La primera regidora no va arribar fins l'any 1934, amb la Segona República. Però bé, l'edifici es modernitza, arriba la llum elèctrica, no?, s'especialitza en tots aquests espais on s'instal·len les oficines.
Ai, mira,
no?
Aquesta no l'havia vist, encara.
És molt bonica, no? Perquè és un edifici, una
tot il·luminat.
Fotografia dels anys 20, també, tot
això
il·luminat.
Això seria els Nadals, potser? No se sap.
És possible, o durant alguna celebració, algun esdeveniment. La qüestió és que es va modernitzar en aquest edifici i, clar, arriben als anys 50 i 60 i l'edifici també patirà altres reformes. Uh-huh. El Pere també ens explicava la importància d'aquest edifici, també de com ha anat canviant tot l'entorn de l'Ajuntament, perquè no és l'únic que també ha...
Sí, és veritat, perquè ara quan veiem aquella imatge, no?, que ens deies i comentàvem que hi ha com edificis molt propers davant, que ara ja no hi són.
Correcte.
Suposo que era com un carrer més estret, o la plaça no era com tal i com la coneixem ara, sinó que aquestes cases es van enderrocar i ara doncs, per això la cosa ha anat canviant. Que t'he tallat, com sempre.
No, diguem. No, però està molt bé perquè és de fet el que ara ens explicarà el uh-huh. Pere i sobretot algunes anècdotes i curiositats que cal destacar. Per tant, donem-hi pas.
En aquest vestíbul, que ha estat reformat moltes vegades i l'aspecte actual, òbviament, és de les últimes reformes, encara hi veiem dues columnes originals de ferro forjat que es van estar fins i tot tapades, emparedades. I després una altra cosa que la gent moltes vegades no té present és que l'edifici no tenia plaça al davant. L'Ajuntament tenia el carrer Major i directament a 4 metres al davant de l'Ajuntament hi havia les cases de Baró de Maldà. Després de la Guerra Civil es tumben aquestes cases per fer la plaça de l'Ajuntament, però la plaça de l'Ajuntament té 90 anys, bueno, té menys de 90 anys, té 80 anys, 80 i pocs.
Doncs aquest espai, el de la plaça de l'Ajuntament, que és relativament jove, no? Podríem
sí.
dir-ho així.
Exacte, es fa aquesta remodelació ja a partir dels anys 40, es construeix l'edifici de la Caixa de Pensions, que és el que queda justament al davant, l'església també, com s'havia enderrocat durant la guerra, es fa una de nova, no? S'amplia la plaça Mossèn Omar. De fet, als baixos de l'Ajuntament, durant bastants anys, es va ubicar la biblioteca Mossèn Omar. Uh-huh. Per tant, molts veïns del centre ho recordaran, no? I als anys 50 i 60 es remunta aquest segon pis i als anys 70, ja durant la transició, es fa una reforma interior, no? I es construeix aquest edifici més elevat que hi ha a la part del darrere de l'Ajuntament, no?
Que allà és on s'alberguen totes les oficines,
correcte,
despatxos, no?
Per les necessitats uh-huh. administratives de l'època. El que està clar és que aquest edifici, amb 130, més de 130 anys d'història, ha vist passar totes les transformacions socials, culturals, polítiques i econòmiques de l'Hospitalet. Ha vist créixer un mm-hmm. municipi que era agrícola i que ha passat a estar dedicat íntegrament al sector serveis, no? Per tant, podem veure imatges que donen testimoni, no?, d'aquest passat rural, mm-hmm. com aquesta cavalcada dels Tres Tombs, no?, de Sant Antoni, i va passant tot aquest temps, no?, fins que arribi a l'actualitat dels nostres dies. Per tant, clar, són espais singulars, espais que cal seguir reivindicant, que cal seguir restaurant.
Aquest és l'edifici just davant de l'Ajuntament, que
sí.
és tan emblemàtic també de la seva plaça, aquest era el moment en què s'estava construint, no?
Exacte, l'any 1947, que abans no ho hem dit, uh-huh. però bé, és una plaça que s'amplia, no? No, ja no té aquell aspecte tan rural, té un aspecte més modern, no? uh-huh. de ciutat metropolitana, m'atreveria a dir, fins i tot. Però...
Aquest edifici jo trobo que, tot i ser construït en l'època de la dictadura, etc., sí que té com una mena d'harmonia, o intenta ser molt harmoniós amb l'Ajuntament,
sí,
no? Amb
és
aquestes
veritat.
Columnes...
Té en compte una mica l'espai o l'entorn en què s'ha de desenvolupar.
Com a
exacte,
mínim.
No? Perquè és un aspecte monumental, com és l'edifici de l'Ajuntament en si. No? Però, sobretot, el més important és aquesta restauració que ha patit l'Ajuntament fa escassos mesos, no? i que ha permès
sí.
posar en valor la façana. Uh-huh. Aquesta imatge és molt, molt interessant, sobretot perquè és la benedicció d'un cotxe de la SEAT, em sembla, i al davant tenim el mossèn del moment, no? I l'alcalde Solanic, uh-huh. també, que va
del carrer,
ser l'alcalde
també.
Durant els anys 50, sí, Ramon Solanic Riera, uh-huh. Venint un cotxe de la SEAT, no? Que són coses bueno. que habituals de l'època, no?
Sí, sí, sí.
Del franquisme, però bé. Edificis i espais singulars que donen testimoni, no? Accentuem aquest fet de com ha canviat aquesta plaça, aquest espai, i de com tan important ha estat el Casal de la Vila, que és un edifici que és de tothom, de tota mm-hmm. la ciutat, de tots els hospitalencs, i bé, que sobretot cal seguir difonent i conservant. Per tant, nosaltres creiem que era important tenir-lo en compte. No?
Mira, l'edifici que deies abans, no? aquesta torre o gran edifici que es va haver de construir darrere.
Potser
perquè...
trenca una mica, no?
una mica
amb
una
el
mica.
Paisatge del centre, que sobretot són cases baixes, no? que toquen de peus a terra, però que bé, bueno, dona testimoni d'aquestes transformacions no? Urbanístiques de la ciutat. No?
No sé si ens queda alguna imatge més per repassar.
Crec que no, però, però bé, és això, sobretot destacar la importància d'aquest espai.
Escolta, i què et sembla la remodelació de la façana, tu com a experta en patrimoni?
A mi m'ha semblat molt, molt acertada. De fet, han recuperat els colors originals, no? Aquest color cigró, que dona una mica testimoni d'aquest color terrós que tenia l'Hospitalet Rural d'aquell moment. No? Per tant, és molt interessant, s'ha posat en valor l'estructura de l'edifici, no? La façana principal, i cal seguir rehabilitant, invertint en aquestes remodelacions que permeten posar en valor el patrimoni municipal, el patrimoni de tots.
Molt bé. Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta història de la ciutat. Ens retrobem, si vols, la propera temporada. Per suposat. Passis molt bon estiu.
Igualment.
Nosaltres seguirem repassant des d'aquí la història de la ciutat. Es podrà visitar l'Ajuntament properament?
És possible que durant l'edició de l'Open House, l'últim cap de setmana d'octubre, es pugui visitar, tal com es va fer l'any passat. Ara és una cosa que està
Estarem
en stand-by.
Sí. Molt bé. Vinga, doncs el que hem dit. Moltíssimes
gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida aquí, al primer segon amb més coses. Doncs en el que és la darrera ja secció d'Economia Fàcil i amb les vacances a tocar, us volem donar tot un seguit de consells pràctics precisament relacionats, doncs, per exemple, amb assegurances de viatges, amb possibles cancel·lacions de vols, amb canvi de moneda, equipatge, tot plegat. I ho fem en companyia de la nostra assessora fiscal i advocada de HUB Assessores, que és l'Estrella Muñoz. Estrella, què tal? Com estàs?
Hola, Anna, molt bé.
Com estàs? Perquè, a més, avui és un dia molt especial per tu, eh? 30 de juny.
El millor dia de l'any.
Sí? En sèrio?
S'acaba la renda.
És el millor dia de l'any per tu?
No, no. Però me'n recordo molt.
Sí?
I quasi com el meu aniversari.
Tens preparada alguna celebració especial o...?
Potser després fem unes
escopetes. No? Com ha anat la campanya, per cert? Molta feina?
Moltíssima. Mm-hmm. No ens queixarem, perquè ha anat molt bé, però una mica desbordats, eh? O sigui, genial, però uau. Mm-hmm. Sí, encara estic aquí, però he de marxar corrents.
Estàs aquí, però tu alma no.
Mi alma està a mi senda.
Molt bé, doncs vinga, comencem, perquè segurament ara que ja molta gent, de fet, demà, hi ha gent que comença les vacances i ja... 1 de juliol, nosaltres també volíem, doncs, des d'aquí potser fer una repassada d'aquelles coses que ens podem trobar quan estem preparant, doncs, un viatge. I una de les coses que ens recomanen, no només des de nosaltres, quan tenim la nostra secció també de viatges, ens ho recomanen, fer una assegurança, no?, de viatge. També moltes agències que són online ho recomanen. Per què creus que és important fer-nos una assegurança?
Pues primer de tot, el tema del preu. Sempre diem, ui, me'n vaig a viatge i són 2.000 euros. I no volem
gastar
30 euros en una assegurança. I val la pena, no? I és perquè és important. A veure, si te'n vas aquí al costat, potser no, no? Si el preu del viatge és petit, potser una assegurança del viatge no és necessària. Però si te'n vas més lluny i és un viatge que costa diners... Escolta, 30 euros val la pena, perquè si passa alguna cosa que no ha de passar, però si passa que algú es posa malalt, que hi ha un imprevist, perquè les coses són així, la vida és així, és millor tenir-ho.
Perquè ens deies, Estrella, ara farem repàs, no?, de què ha de cobrir una bona assegurança de viatge, però quan sortim, per exemple, a la Unió Europea, a vegades ens pensem que fent aquesta targeteta de l'assegurança, diguem-ne, de la Unió Europea, amb això potser no hi ha suficient, no?
No, i ja només a la Unió Europea, sinó si marxem, si sortim fora de la Unió Europea, és important tenir una assegurança en cas de malaltia. Perquè a vegades hi ha persones que creuen que si tenen una assegurança privada, no, la mútua, ja els hi valdrà, i moltes vegades hi ha una lletra petita que no. I una assegurança de viatge per malaltia no costa tant. I val la pena perquè, insisteixo, no ha de passar, però quan passi alguna cosa, que estàs en un país una mica exòtic, i et passa alguna cosa, o caus i et fas mal, millor tenir-la, t'estalviaràs molts diners.
Val. Doncs què ha de cobrir aquesta assegurança de viatge, Estrella?
Pues el que posa aquí principalment, la cancel·lació, per si passa alguna cosa, cancel·lació per un motiu de força major, clar, no és perquè, mira, és que ara no em ve de gust, no, això no, no, o sigui, una cancel·lació...
S'ha de justificar,
no? S'ha de justificar, clar, uh-huh. i justificar i que l'assegurança que hagis contractat ho contempli, perquè hi ha assegurances que diuen, pues no, la letra pequeña, clar. O hi ha assegurances que diuen, mira, això, política d'empresa, no, no entra, uh-huh. i et quedes amb
clar,
una cara...
Clar, la lletra petita, quan dius petita, és perquè realment és molt petita.
Les cobertures, sí, sí, aquestes contracten, que sí, que són 30 euros, vale, però
què ens entra, no?
Exacte, què estic uh-huh. contractant, no? I la cancel·lació, això, per força major, que hi hagi una justificació. La pèrdua de l'equipatge, important. O retard, perquè a vegades...
Jo em perden l'equipatge i em moro, ai, i tu
jo també ho penso, jo també. No m'ha passat, tocaré. Toca madera.
No sé si és madera. No, sí, no, si te la perden o t'extravien a l'equipatge, em moro.
Ostres, jo també ho penso, jo sempre que arribo a l'aeroport, jo pateixo, dic, va, fins que no tingui la maleta, no sé si marxaré d'aquí tranquil·la. Uh-huh. I això és important, i també, si fas, per exemple, un viatge que sigui una ruta, uh-huh. tu imagina't que... Vem retard, perquè l'han enviat en comptes d'on tu anaves a Tombutú.
I s'han equivocat.
O s'han equivocat. I diuen, no, t'arribarà la maleta en 3 dies. I tu potser en 3 dies ja no estàs a aquella
drama.
Ciutat.
Drama, sí.
I clar, pues, una assegurança que digui, vale, que me l'enviïn on jo estic ara, perquè clar, mm-hmm. on hi seré quan arribi? Perquè potser diuen 3 dies, però potser és una setmana, clar.
I tu con una muda.
I tu, exacte, amb una... Cosa important, això ja no és una economia, que jo ho faig quan viatjo, cosa important per l'equipatge, això ja és a parte.
Sí.
Jo sempre porto la maleta facturada i una motxilla amb una muda.
Mm. I si vas a una... Xica previsora.
Algun puesto que sigui de platja, un biquini.
Ah, un biquini.
Unes xancles, una muda i un biquini. Perquè, escolta, si has d'anar a la platja, pues, uh-huh. que la mateixa muda per el dia a dia i per la platja, pues no.
No.
Això
bé.
Ja és a part, no
molt
d'economia.
Què vol dir això de la responsabilitat civil?
Això és per si passa alguna cosa.
Com què?
Que facis mal a algú. Mm. Tu. Sí, alguna cosa així. Mm-hmm. No hi ha molt més. És que tingués un accident...
Val. I causis danys a un tercer,
exacte.
No?
Exacte. Uh-huh. I com que has de pagar? Taca, taca, pues no. Mm-hmm. Si tens una assegurança, a veure, que et cobreixi un mínim també, no? Sempre és el mateix, la lletra petita, no? Uh-huh. Que sigui un mínim, que si has de pagar una altra persona perquè li has fet mal o li has fet malbé el cotxe o el que sigui, que hi hagi una assegurança que t'ho cobreixi,
que cobreixi.
Tu, sí, uh-huh. estiguis més tranquil.
Repatriació em sona fatal.
Ja, és que és una no? paraula molt lletja, però és que no és si et passa alguna cosa molt lleig, sinó també pot ser perquè et trenques una cama.
Ai, quan ens trenquem una cama, també es
clar,
diu així, repatriar?
Clar,
és que a mi repatriar em sona
et
cadàver,
clar,
eh?
Clar,
però
és
bueno.
que sí, sona, però també és si et fas mal i has de tornar al teu país i
val.
Vas coix i no pots fer res, no, o t'has mm-hmm. encara que estiguis al país que estiguis, et puguin operar, potser et diu, escolta, jo me'n vaig cap a casa i mm-hmm. estaré més tranquil·la, doncs pues, clar, l'avió per tornar
clar.
Costa diners, ja no és un cadàver. També si t'has fas mal.
Val. O sigui, que tingui en compte tot això i sobretot també, suposo, Estrella, incidir molt en la qüestió de l'assegurança mèdica.
Sí.
Perquè depèn dels llocs on anem i a vegades no cal que siguin llocs exòtics. Per exemple, vas als Estats Units...
Sí, has de tenir una assegurança, perquè és que no, o sigui, no t'atenen, eh? O sigui, jo he vist...
No, i t'atenen i després t'arruïnes.
Bueno, clar,
no?
sí, també, però no tant. Uh-huh. Jo he vist persones que estaven malaltes, tinc amics, que han arribat als Estats Units, a l'hospital, i no la tenien, eh? Deien, uh-huh. o tens assegurança, o tiqui-tiqui, o pagues, uh-huh. o no t'atenen, eh? I estàs allà, que em fa mal, i és que li és igual, eh?
Sí,
o sigui,
sí, sí.
El tema de les malalties és el més important, uh-huh. i no és tan car, de veritat, és que no costa tant. I jo, a veure, la resta també, no? Però el més important, si surts de la Unió Europea,
que hi hagi aquesta assegurança. Sí. Molt bé, un altre dels grans temes de l'estiu són quan hi ha problemes, hi ha vagues, hi ha retards, hi ha cancel·lacions... Què passa si hi ha cancel·lacions? Ens ho deies abans, no?
Sí, és
el tema
parlem.
Del canvi d'opinió,
sí.
que pot ser una cancel·lació per motius
sí.
nostres, personals,
sí. Sí.
o una cancel·lació per motius doncs de la companyia ferroviària, de la companyia
sí.
de l'aerolínia, el que sigui. No? Què
clar.
Hem de fer? Aviam.
A veure, és el que hem dit, si canvies d'opinió, esto es lo que hay, tu menges.
Sí. Sí. Si canceles perquè tu canvies d'opinió...
No, o si
no
perquè
tens...
mira, és que no em ve de gust ara
o
mateix,
no. Sí.
o no em trobo bé d'ànims, o
el que sigui.
Jo què sé. No.
O m'he barallat amb la meva amiga que vaig de viatge,
sí.
o amb la meva parella...
O m'he divorciat, bueno, pues te'n vas tu sola.
Vale.
O sigui, no, bueno, perdràs els diners,
sí,
no
sí.
hi ha més.
Uh-huh.
el segon anem, punt, sí. el que dèiem.
Si ens posem malalts, per
malalts,
exemple.
Causes justificades, però no només que estigui justificat, sinó que també l'assegurança t'ho estigui cobrint. Perquè hi ha assegurances que... No, o sigui, ha de ser causa justificada, però potser ha de ser... No, és que ma mare està ingressada a un hospital. I a vegades ni amb aquest motiu.
Tampoc,
Sí, a vegades que dius, bueno, pues ja hi tornaràs, o paga't el bitllet per tornar i mira. O si no vas directament, ho sento, perquè no és que no sigui un motiu justificat, sinó l'assegurança que tu has contractat no contemplava.
Sí, que veig que s'ha de donar una miqueta cas per cas,
sí.
No? En funció una mica del que tinguem.
Sí.
I sobretot, això insistim sempre en llegir la lletra petita.
Sí.
abans de fer qualsevol... Sí. De contractar qualsevol assegurança. No?
Exacte. I en cas que sigui algú del teu entorn, amor, has de mirar fins quin grau t'està cobrint de familiar. Perquè si és un tiet, potser no és... Encara que sigui el teu tiet de l'alma, potser no et cobreix.
Sí, el grau de consanguinitat, no?
Exacte. També s'ha de mirar, que això també ho posa i diu, vale, però és la meva sogra. Ah, potser sí. Però el meu tiet no? Bueno, pues no.
Ja. Sí, sí. Passant de les cancel·lacions, el canvi de moneda. Atenció si hem d'anar a algun país que no té euro. Hi ha alguns trucs o algunes maneres d'evitar, per exemple, doncs, perdre diners a l'hora de canviar,
no? Això, bueno, el primer, o sigui, és a l'aeroport, no, perquè hi ha unes comissions, la gent diu, bueno, ja quan arribem, sí, però no a l'aeroport. O sigui, no. Després, pagar amb TPV,
és
amb la targeta, sí.
Sí, amb el, com es diu, sí, el datàfon, no?
Exacte, el datàfon. Amb la moneda local, perquè ens pensem, hi ha països que et diuen, et donen el datàfon i et diuen, mira, pots escollir el tipus de moneda. I pensem, ai, jo pago en euros.
No.
No, perquè et fa el canvi. I paguem més.
Clar.
I paguem més.
Sempre moneda local,
Sí, sempre moneda local i qui, sempre, jo sempre pregunto i va molt bé, qui et pot dir qui és, on pots canviar moneda i que sigui, no, que la comissió sigui petita, són els fritos, els guies turístics. I dius, escolta...
Haig de canviar, no?
On vaig? I a vegades hi ha països que vas al banc i ja està, però hi ha països que hi ha a l'exchange aquest i et diuen, mira, aquí.
Val.
Però és més fàcil. I després, moneda local i revisar les condicions del nostre banc, per què? Perquè hi ha bancs que, si veuen que estàs fent un pagament fora d'Espanya, et poden bloquejar el compte. Perquè diuen, ui, a mi no m'han avisat.
S'ha d'avisar?
No sempre.
Cal posar un mail, per exemple?
No, a la mateixa aplicació.
Ah.
O sigui, no cal que facis un avís, sinó mires a l'aplicació, per això dic no sempre, mires a l'aplicació i potser et diuen, posa algun a la targeta, pagament fora de la UE o a la UE. A la Unió Europea normalment no hi ha problemes, però si surt, sí, fora de la UE, perquè si no arribaràs a pagar als Estats Units, faràs així tic i no passarà. No passarà.
Això suposo que els bancs ho fan també com a mesura de prevenció, no?
I sí, i en aquell moment estaràs en pànic perquè diràs, no puc pagar. Però no cal que truquis, ni cal que facis ni un mail ni res, entres a l'aplicació i hi ha com un xec, cada banc té el seu, i li dones pagar fuera de la Unió Europea o aceptar pagos o cobros fuera de la Unió Europea.
Això es tractaria una miqueta de xafardejar l'app, no?
Exacte.
Abans, potser millor.
Sí, clar, jo dic el moment de pagar, que no entres en pànic.
Potser ho podem fer abans i...
Però si passa abans, millor.
Millor.
Vull dir...
Molt bé. Ara parlaves precisament de les targetes, Quan parlem de targetes de crèdit i amb l'efectiu, passem a la següent pantalla.
Sí.
Què hem de fer? Aviam.
El primer és pensar el país que estàs viatjant, perquè hi ha països que no accepten efectiu. Cada cop més. Jo fa uns mesos vaig anar a Escòcia...
I no accepten efectiu?
No cash. O sigui, sí que l'accepten, però és que el Free Tour porta
el datàfon.
El datàfon i et diu, no, o sigui, no paguis. El primer és pensar, si te'n vas a un país asiàtic, vull dir, Tailàndia, no, potser Xina i Japó, que potser estan més actualitzats, però Vietnam.
Per exemple.
És que potser no tenen part, o sigui, sí que tenen part pagar amb targeta, però és més difícil.
Cal portar, seria recomanable com a mínim portar efectiu en aquests
països.
Sí, portar,
però no cal que ho portis des d'aquí.
Val.
Sí que és important que quan arribis a l'aeroport per pagar el taxi tal, normalment sí que ho pots pagar per targeta, i quan ja surtis de l'hotel, dir, vale, ara he de canviar, on vaig? I canviar un mínim, i després si no vas canviant, però tenir un mínim, ser una mica previsor i dir, vale, no canviaré tot perquè potser després em sobra i què faig amb la moneda de no sé d'on.
Sí.
però primer pensar on estàs, si cal o no cal l'efectiu, perquè anem a Anglaterra i diem, ai, és que trauré llibres, però és que potser no cal. Sí, potser no cal, potser amb fer el pagament i fer pagament al llibre...
Amb la targeta local, ai, amb la targeta,
amb la moneda,
amb la moneda local...
Exacte, no cal. Avisar el banc, que és el que hem dit, i no tenir només efectiu, perquè si només portes efectiu, i no tenir només una targeta i d'un mateix banc.
Val.
Perquè si tu només tens una... I...
Jo només tinc un banc, escolta'm.
Pues,
mal.
Et treus una d'aquestes que no...
Aquestes ràpides. Sí, ara anava a dir el nom, però no.
De les noves que no...
Que no hi ha comissió ni històries.
Exacte, exacte. Bueno, i bancs que són de tota la vida, tampoc, potser no hi cobren, eh? Però portar dos, perquè potser tu al teu banc de tota la vida no has avisat, no has fet el que hauries d'haver fet abans de viatjar, entres en pànico i ja es bloqueja perquè no saps fer-ho, et poses nerviós, tal, què faig? Mira, tinc un altre.
Val, d'acord.
Que no et quedis allà mirant...
Sí, sí, que no et quedis en xoc.
Sí.
Molt bé.
A l'aire.
Doncs ens faltaria només tot allò que faci referència a l'equipatge, que això és un tema peliagudo, eh? Equipatge, aviam, feu una foto.
Sí. Perquè després busca la maleta.
Però fes la foto de la maleta del que portem a dins
de la
maleta.
No, de la maleta.
Ah, de la maleta.
No, i dins també.
Ah, també.
Clar, clar, clar. Perquè després...
Abans de facturar.
A veure on estàs i a veure com li expliques tu a la persona que t'agafi la incidència, diguéssim, no? Què li expliques que tens i què no tens. I després l'assegurança que diguis...
Clar, però jo, o sigui, fer la foto de fora de la maleta sí que ho veig, però de l'interior, que has d'anar fent les fotos?
No, bueno, fas la maleta i fas
xec. Tal qual, no?
Sí, ja està, no cal.
Vale, vale.
És per... Després, quan fas la reclamació, què estàs reclamant?
Val, o sigui, tenir com una prova física de que això és meu, no?
Que no et puguin dir, això no és teu. O aquesta maleta no és teva perquè se l'ha portat una altra, perquè això, aquesta és una altra. Tu arribes a les cintes aquelles de l'aeroport...
És mi peor pesadilla.
I tu agafes la teva maleta, però jo puc agafar la teva, perquè aquí està vigilant que no és la meva.
Sí, sí, això és un gran melón.
Clar, clar, sí, això fa una mica de por. Sí, sí. És una pesadilla que no tenia.
Sí.
És una cosa que no havia pensat, però jo és que la penso. I després, guardar les factures d'objectes de valor. Clar, si t'has comprat una càmera de fotos, que és la bomba, i la portes a la maleta, que no és recomanable,
clar,
però bueno...
Clar, això t'anava a dir, és que ja no millor que no, no?
Clar, clar, però si portes algo perquè mira,
o
algo que has de facturar, jo què sé, un instrument, alguna cosa, no? O alguna, algo per anar a la platja, que sigui la bomba i t'ha costat un dineral i no pots portar a l'avió.
A l'avió.
Ha d'anar facturat, les factures. Perquè quan tu, quan tu vegis que no t'arriba la maleta, faràs la incidència, o sigui, la reclamació, quan arribis a l'aeroport, no marxis sense fer-ho.
Clar, imagina't, ara m'estic inventant, unes sabates que m'han costat caríssimes i que les porto a la maleta.
Sí, perquè vas de boda.
Sí, per exemple.
A Perú.
Ai, que bien.
Vale. Estupendo. I
què?
I dius, ara què? Pues el tiquet, la factura, algo que sigui... Perquè tu, encara que facis la reclamació, després això no sortirà al moment, la reclamació no et contestaran.
Ja,
després començarà... La història, no?, de ara pregunto, ara sí, ara no, vale, no, mira, jo t'ho justifico, tinc aquestes factures o aquest tíquet i aquesta foto que aquestes sabates eren meves. I ja tens motius de pes perquè et facin una indemnització o si troben la maleta que sigui teva.
Que sigui teva, no? I finalment, si es fan realitat en les nostres malsons, que ens perden la maleta, què és el que hem de fer?
No sortir de l'aeroport sense fer la reclamació. Perquè és el moment en què ha arribat el teu vol, el moment en què potser la maleta, potser s'han equivocat d'avió, o potser no, potser està per l'aeroport perduda, o l'estan traient, i jo què sé, l'home aquell que està fent així amb les maletes, jo què sé què ha fet, bueno, és el moment, perquè tu acabes de volar i has dit, mira, surto d'aquest avió i m'ha passat això, apunta-ho, fes el que, perquè si no després, quien se acuerda.
O sigui, és millor fer-ho al moment, no deixar-ho per quan arribi a casa...
No.
I en persona.
En persona. Hi haurà cua, faran cas, més... Paciència, o sigui, molta paciència, encara que no la tinguem perquè estem nerviosos, perquè la meva maleta són les meves coses i tal.
Sí, sí, sí.
I si t'ha de passar, millor que et passi quan arribis a casa que no quan arribis
a... Sí, clar, mira, però...
Jo això ho penso, dic, mira, si m'ha de passar...
Això no ho pot escollir, això passa quan passa,
ja, ja, ja.
No? Bueno. Doncs escolta'm, ja hem fet aquest petit repàs, i esperem que no passi res,
no.
Però si passa, doncs que tingueu una mica present això que hem anat explicant avui, perquè doncs ho poseu en pràctica si és que arriba el cas. Vas de vacances aviat?
A l'agost.
Al juliol, a l'agost?
A l'agost. Seguim amb impostos ara al juliol.
És que no, és un no parar, això, eh?
Autònoms i pimes i empreses
preparats. Sí, el que necessites
preparats.
És una miqueta de relax,
sí.
Oi?
Sí, sí.
I una mica de festa. Nosaltres ara convidarem també els nostres espectadors a anar de festa. Que passis molt bones vacances.
Igualment, moltes gràcies.
Que descansis.
Igualment,
Estrella,
sí.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Com dèiem, aquest cap de setmana és el torn, ja sabeu que estem fent un repàs de les diferents festes majors dels barris de la ciutat, i aquest cap de setmana és el torn de la festa major del barri de la Florida. Del 2 al 5 de juliol, els seus carrers es tornaran a omplir de música, de cultura popular, d'activitats infantils i també de propostes per a tots els públics. L'espai central tornarà a ser l'Avinguda de la Primavera, que, com dèiem, és el punt neuràlgic on es troben tots els veïns i veïnes. Els nostres companys Sergi Esparza i Àlex Suárez s'hi han desplaçat i ens han portat aquest reportatge.
Doncs som aquí a l'Avinguda de Primavera, on està tot a punt perquè del 2 al 5 de juliol arrenqui aquesta festa major de Florida. I amb nosaltres tenim a Pilar Martínez, la presidenta de la Comissió de Festes de Florida, que bé, des de fa ben poc ja hi ets i és la teva primera festa major de Florida. Com et sents, Pilar, això per començar?
Bueno, és la meva primera festa com a presidenta, no com a membre de la Comissió de Festes. La Comissió de Festes fa moltíssims anys que hi pertany, però em sento una mica nerviosa, més que mai, perquè bueno, és el meu primer any, són moltes coses, que no se'ns escapi cap cosa, que no n'hi hagi cap errada, que no, bueno, tu ja saps, els nervis d'última hora.
I Pilar, amb tants anys aquí, tantes dècades vivint la festa major de Florida, quin tret diries que destaca més del barri quan es vol canviar de festa major? No sé si diries potser la diversitat, la multiculturalitat, què ens podries explicar?
Nosaltres som una comissió de festes que intentem que tothom tingui el seu espai. O sigui, ja siguin nens petits, grans, avis, gent de diferents països. Intentem que tot el programa compti amb activitats per a tothom, que ningú es quedi fora ni es senti desplaçat.
Pilar, no sé si ens pots explicar ja alguna cosa del pregó, algun petit spoiler, qui ens ho farà, què podrem trobar?
Bueno, el pregó no ho fa solament una persona, per això no diré qui són. Sí que us ho dic, que és una entitat que aquest any fa 25 anys i que és l'Associació de Capgrossos de la Florida. Però no n'hi haurà un pregoner, n'hi haurà més d'un pregoner.
I aquesta entitat de capgrossos, de la qual tu m'has dit que vas formes part des de fa molt temps, suposo que això també fa passar il·lusió sent també la presidenta de la Comissió de Festes, no?
Em fa molta il·lusió perquè és una de les meves entitats. Jo, a part de ser la presidenta de la Comissió de Festes, pertany a dues entitats aquí del barri, que són els capgrossos de la Florida i els diables i diableses de la Florida. Llavors, que ho faci una de les meves entitats al pregó, pues, i que faci 25 anys, amb tota la història que té, pues, em sento molt orgullosa.
I bé, una festa major com la de Florida no es pot entendre sense música. Què ens pots explicar en aquest aspecte? Comentaves que heu buscat tema bastant local, no?
Bueno, tenim el primer dia, que és dijous per la nit, viene Versión Imposible. És un grup d'Hospitalet, que a més n'hi ha un component del grup que és de la Colla de Diables. I després divendres tenim a Versión Imposible, però com a teloners ve Randax, que són antics membres de la Colla de Diables. O sigui que també intentem una mica que sigui gent relacionada amb les entitats, si pot ser.
I tot queda una mica a casa, Pilar, pel que veig, i també la cultura popular, no?, que tindrà especial protagonisme aquest any. Ens pots explicar també què podem trobar en aquest sentit? Tenim gegants, tenim diables, correfoc, què és el que teniu més ganes?
Bueno, és una festa, per mi és una festa gran, la de la Florida, i llavors abarquem de tot, abarquem diables, cultura popular catalana, que és diables, gegants, capgrossos, fem una trobada de gegants, la 31, després tenim, bueno, flamenco, Andalusia tampoc pot faltar, però en tenim balls bolivians el diumenge per la tarda, en tenim balls que provenen de la Índia, tenim la festa Holi i, bueno, una mica de tot. Activitats per nens, amb tallers a la plaça de la Llibertat el divendres per la tarda, danses aquí també a l'Avinguda Primavera.
Justament sobre la Índia, comentaves que aquest any tindrà especial protagonisme. Hi ha un dels actes principals, no?, un dels més multitudinaris i més diversos. Ens pots explicar una mica, perquè ens has dit que fins i tot i potser hi haurà caldrà més preparació que per un concert, no?
Bueno, és el que et dic, és un... Jo crec que és una societat, la Índia, que mou moltíssima gent. A més, la persona que ens ho fa moltíssima promoció o difusió a xarxes socials, i diumenge per la tarda, que és, diguem-ne, és l'acte que per nosaltres tanca les festes majors, és un acte molt multitudinari. Jo crec que plega moltíssim, no sé si tant com un concert, però gairebé igual. A més, és un veí del barri que ens ho fa i col·labora molt activament i voluntàriament amb les festes majors de la Florida.
I d'altra banda, un altre dels actes que, bueno, suposo que esteu esperant a veure com surt, perquè és novetat, És una espècie d'aperitiu, no?, de vermut. Com funcionarà això?
Bueno, això ens ho prepara una associació de veïns d'aquí de la Florida, que estan allà als blocs, però es farà aquí a l'Avinguda Primavera, serà diumenge a migdia, després de la festa Holi i de la festa de l'aigua, i no tinc molta idea, perquè ho han preparat ells, i llavors és com un, bueno, és un passe de modelo, m'han comentat, i després n'hi haurà un aperitiu musical. Com? No ho sé, heu de vindre a veure, no sé.
Doncs pel que has dit, també Pilar, l'aigua tindrà cert protagonisme. Tenim córrer aigua, tenim festa de l'aigua. Això també tenint en compte la temperatura que tenim.
Això anirà bé amb la temperatura que tenim. Nosaltres sempre darrere de la Holi, els diables amb els seus tabalers venen i fem una mica de festa d'aigua. A més, ens netegem el Holi, que ja va bé. I bueno, sí que és veritat que aquest any les temperatures estan sent superfortes, així que sí que bueno, avisem a la gent que porti ja no aigua, perquè l'aigua la posarem nosaltres, però sí, jo què sé, pues barrets, el que sigui, aigua per beure, fresqueta.
I d'altra banda, Pilar, una altra recomanació que suposo que feu, tant vosaltres com les autoritats, és el tema del civisme, que aquí a Florida també hi ha respecte a la diversitat. Això també feu una crida?
Nosaltres demanem sobretot que la gent es comporti, que sobretot que no n'hi hagi baralles. No és un barri, tot i que és un barri, com hem dit abans, que suena molt per la televisió o el que sigui, a les festes majors mai hem tingut cap problema. Tenim un punt lila, ¿vale? Per, bueno, pues això, per no al masclisme, no a les agressions sexuals, que estarà justament al costat de l'escenari principal durant la nit de divendres i la nit de dissabte, que és, bueno, és una mica quan més es mou amb els concerts, no? La jovent.
Doncs ja ho sabeu, amb aquestes recomanacions de la Pilar, presidenta de la Comissió de Festes de la Florida, la seva primera festa major com a tal, doncs us tornem la connexió i res, a disfrutar de música, cultura popular, dansa, amb tota la diversitat que té la Florida.
Doncs amb aquest apunt festiu posem punt final al programa aquest primer segona d'aquest dimarts. Ja queden poquets per acabar la temporada. Esperem que us hagi interessat tot el que us hem ofert avui. Així que fins la propera setmana. Gràcies.